És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Molt bé, doncs posem en marxa ja un nou capítol de Coses de Palamós, l'espai històric del programa És l'hora. Per cert, la penúltima entrega ja d'aquesta temporada, que acabarem la setmana entrant. Saludem en qualsevol cas el nostre habitual col·laborador, Gavi Martí. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Se'ns acaba això, eh?
Sí, bueno, i avui muntem una mica més escabrós de lo que...
Ostres, sí, perquè ja sabeu que en el Coses de Palamós doncs anem reivindicant periòdicament la figura, la personalitat doncs de determinats palamosins que van destacar en els seus camps professionals, però que potser la història no els ha acabat de reconèixer, sí, en la mesura que segurament mereixerien, no? I avui parlarem d'un metge, de Baltasar Soler, i en Gavi parlava doncs d'aquest tema així una mica truculent avui, perquè el camp de treball d'en Baltasar Soler van ser les grans epidèmies, en aquest cas les grans epidèmies de pesta.
Exacte, podríem dir que va ser el metge de la pesta del segle XVII, perquè, no, de fet, va ser un personatge bastant interessant, va ser un palamosí que va néixer el 1588, però gairebé la seva activitat professional va transcórrer durant la primera meitat del XVII i va ser un gran lluitador de tota la província, perquè va ser un metge important a Girona, de l'Hospital de Santa Caterina, i va lluitar a tota la província per l'erradicació i per, bueno, per el greuge important que causava aquesta malaltia tan terrible que era la pesta. Mm.
Molt bé, doncs, Gavi, si de cas, abans d'entrar pròpiament en el que és la figura d'en Baltasar Soler, contextualitzem una miqueta doncs tot aquest camp de treball que ell va tenir de les grans epidèmies. No, què era la pesta?
A veure, en aquell temps hem de pensar que la pesta era considerada una malaltia misteriosa, no? Gairebé un càstig diví, perquè, clar, era una malaltia de propagació sobtada i que causava una elevada mortaldat. I, clar, la gent se sentia frustrada perquè hi havia com una certa incapacitat de trobar-ne una explicació humana, no, a la seva actuació. I no sabíem, no. Pensem que, de fet, no serà fins al segle XIX que es va descobrir el germen causant de la pesta, no? I, per tant, tota aquesta plaga, diguem, sempre estava relacionada amb càstig divins, no? I fins i tot amb conjuncions astrals diverses, vull dir, no sabien, sobretot l'Iglésia se la feia una mica seva per castigar la gent,
no? Un element més de por,
exacte, de repressió.
Per tant, la ciència una vegada més havia de lluitar contra la superstició.
Sí, sí, i de fet sabem que de fet la pesta, la propagació de la pesta en aquella època generalment era degut a mala alimentació, a una higiene deficient i sobretot en aquell temps a la promiscuïtat d'home-animal, no? Recordem que en aquell temps doncs gairebé tothom tenia animals a casa, tenia els bous que abans els tenies a baix, fins i tot fotuts dintre casa, tenia aviram i tenia... I clar, aquests animals eren portadors d'una puça, que aquesta puça feia una petita picada, una mena de fiblada que normalment te la feia a les cames, i era el portador d'aquest germen, no? Causava una infecció que primer produïa aquests clàssics bubons a les cames que anaven pujant pel cos, no? I aquesta mena d'infeccions o bubons és el que va donar lloc, o va donar nom al que coneixem per la pesta bubònica, no? Però bàsicament la pesta estava relacionada amb això, generalment també amb guerres, perperquè les guerres causaven fam, causaven misèria, causaven manca d'higiene, i bàsicament la pesta era això, era aquest germen.
S'encomanava,
sobretot si tenies animals a casa, però en aquella època es pensaven que la propagació era a través de l'aire. Per tant, sobte veure com alguns dels consells que veiem per combatre la pesta d'aquell temps era cremar herbes medicinals o cremar essències a casa i tenir l'aire ben pur i ben d'allò quan pobres, o recordem aquells metges que anaven amb aquella mena de careta estranya que acabava amb com si fos un bec, que a la punta del bec hi tenien tota una sèrie d'herbes preparades que t'ajudava a fer com de filtre de l'aire, però vaja, tot això no tenia cap mena de funció En aquell temps ells no ho sabien, però no tenia cap mena de funció, donat que la pesta ja, com ja he dit, s'acomana per un germen a través d'una picada, d'una puça.
Mm. L'impacte d'una epidèmia d'aquest tipus en aquella època devia ser brutal, fins i tot a nivell demogràfic.
Sí, sí, no. Vull dir, això causava unes morts terribles, terribles. Mira, si et sembla, entrant en la figura de Baltasar Soler, veurem la disminució de gent que causava aquesta greu epidèmia. Per exemple, Baltasar Soler, ja li va tocar cap al 1630, entorn del 1630, ja li va tocar, ja va ser un metge, en aquell moment ja era un metge important, i ja el van cridar des de Blanes, perquè a la primavera del 1632 ja va començar a haver-hi morts en aquesta vila. Els jurats de Girona van dir, bueno, doncs aquest metge palamúsic és tan important, doncs l'enviarem cap allà perquè vegi la gent i consideri, doncs, ja que és posseïdor d'una gran experiència, consideri sobre aquesta malaltia que estava assotant la vila de Blanes. Doncs a Blanes s'hi va desplaçar, va visitar malalts, va observar les condicions en les que vivien i en aquell temps pensa que Blanes devia tenir unes 2.000 persones, entorn de 600 cases. Però ella, en els seus escrits, perquè d'aquesta visita va deixar tot una sèrie d'informes, que ja parla de que realment la gent d'allà era bastant pobra, mal alimentada i que realment patia per a causa de males collites, i això és el que havia portat una mica la propagació de la pesta. I bueno, després ell descriu la simptomatologia i documentar el procés de la malaltia, doncs va decretar que a Blanes hi havia pesta. Perquè vegis la mortaldat, recorda que era una vila que tenia unes 2.000 persones, doncs pensa que només en un any de pesta van morir 180. Mm-hmm. Per tant, era una malaltia bastant greu perquè realment no hi havia res per combatre-la i perquè, com ja he dit, l'orientació de la propagació de la malaltia estava bastant equivocada. Però, bueno, Baltasar Soler, doncs, es va guanyar una mica la reputació per ser el metge de la pesta, no? El metge de que la gran estudiós de la pesta a les comarques gironines. I bé, de fet ell es va desplaçar aquí a Palamós, segurament va tenir els seus orígens i es va iniciar al món de la medicina. Recordem que Palamós era port, per tant Palamós tenia obligació de tenir, segons bans reials i segons decrets reials, tenia l'obligació de tenir metges i cirurgians. Per tant, tot i ser una vila petita, realment poder aquest interès de la medicina ja li va venir per aquí, no? I no sabem exactament on es va formar, però també cal recordar que a Girona, des del 1561, ja funcionaven una mena d'estudis generals, una mena d'universitat, entre cometes ho deixarem, uns estudis generals modestos, però que tenien una secció de medicina on possiblement Baltasar Soler podia haver estudiat. Mm. Es va guanyar la reputació amb els seus treballs sobre la pesta i aquest senyor doncs, va ser cèlebre a Girona, on va fixar residència, perquè, de fet, ell es va casar amb Anna Colomer, també d'allà a la zona, que era la filla del propietari del castell de Campdorà, que està just a tocar a la ciutat de Girona. Bé, doncs aquest senyor, pensem que va estar ben bé 34 anys, perquè veiem la importància que va tenir o que va adquirir Baltasar Soler, va estar 34 anys presidint el Tribunal d'Admissió de Cirurgians a Girona. Això vol dir que aquest senyor era el que decidia si un tenia els suficients coneixements per exercir com a cirurgià en aquesta ciutat.
Mm-hmm. Era una autoritat.
Era una autoritat, exacte. El 1641 va ser tant el vincle amb la ciutat de Girona que fins i tot va arribar a ser jurat de la vila, una mena de regidor, fins a tal punt també que durant la Guerra dels Segadors va tenir un paper important. Recordem la Guerra dels Segadors, en 1640-1652, doncs ell com a jurat, el 1641, just de començar la guerra, doncs juntament amb el metge Campolier i el cirurgià Francesc Puget van signar l'obediència al rei de França com a comte de Barcelona. I ja entrarem un dia a la Guerra dels Segadors, també l'explicarem, però bueno, en definitiva el que vull dir és que aquest senyor va ser un gran metge i a més va ostentar càrrec polític, diguem, a Girona fins i tot es destaca que va ser un gran orador i fort polemista en aquell temps, Però poder el seu paper més destacable d'ell com a metge, ja no hi ha com a polític, va ser tot el que va envoltar la greu pesta de la ciutat de Girona, que va ser el 1650-1654, gairebé els darrers anys de la seva mort. Vull dir que allà va tenir una forta enganxada amb col·legues seus a Girona i amb els jurats de Girona.
Clar, que perquè d'alguna manera m'imagino que per altres motius, fins i tot aliens a la ciència, de vegades no convenia gaire reconèixer públicament que hi havia un brot de pesta, no?
No, és que no interessava gens. Pensa que, què volia dir? Decretar pesta en una ciutat volia dir la paralització de gairebé tot, del treball, del comerç. Després, pujar les despeses per mantenir les morberies, és a dir, aquests hospitals improvisats on anaven a parar tots els apestats. Volia dir nous contractes sanitaris, nova gent que pogués atendre aquests malalts. Volia dir que en aquell cas Girona quedava completament aïllada. Acceptar la diagnosi volia dir que quedava completament aïllada, fins a tal punt que es tancaven les muralles i es clavaven una mena d'estaques x centenars de metres al voltant del terme de Girona, i els gironins sabien que no podien rebassar aquestes estaques sota perill de mort. Vull dir, podien ser disparats per un arcabús i podien ser morts si ells rebassaven el terme municipal de Girona.
És a dir, estaven confinats.
Clar. No només a la ciutat, sinó que si decretaven que una casa tenia pesta, la família d'una casa tenia pesta, podien fins i tot tapiar a casa i et passaven el menjar per una finestreta. O si un barri decretaven que tenia pesta o un carrer decretaven que tenia pesta, podien tapiar el carrer i impedir que els veïns d'aquell carrer poguessin sortir fora del barri o fora del carrer, fins i tot. Per tant, Baltasar Soler es va trobar amb un problema important. Quan va arribar la pesta a Girona, això ve degut per els problemes alimentaris causats per la Guerra dels Segadors, el pas de les tropes, deficiències higièniques, males collites, doncs tot això va ser el germen de la propagació de la pesta d'aquell any, que ja el 1650, tot just comença la guerra, 10 anys després de començar la guerra, ja van sortir els primers afectats. El que va fer la ciutat és portar aquests malalts i consultar els metges importants que hi havia a la ciutat llavors, que eren Josep Duran, en Pere Badia, l'Àngel Bellveí i, òbviament, el palamosí en Baltasar Soler. Davant d'aquesta comissió van diagnosticar els malalts, els van veure i tots van decretar que aquests malalts no tenien pesta, excepte Baltasar Soler, que en oposició a tots va dir que allò era clarament pesta. Se li va tirar la cavalleria al damunt. Tots els jurats de la ciutat de Girona el van acusar de diferents estratègies per decretar pesta, i sembla que va tenir bastants problemes. Però Baltasar Soler es va mantenir contra tothom fermament el seu punt de vista. Els consellers o jurats de Girona no ho van voler acceptar i van demanar la visita de dos metges de Barcelona. Primer va venir un, va tornar a mirar els malalts i va decretar que allò eren febres malignes, no pestilentes. Baltasar Soler, RQR, es va mantenir i va dir que aquest metge no sabia el que es feia i continua mantenint que allò era pesta. Van avisar un segon metge de Barcelona amb idèntic resultat. Això va fer enfadar Baltasar Soler al cap de pocs mesos ja era tan evident l'epidèmia que tothom va haver de baixar-se els pantalons, com qui diu, venia la raó de Baltasar Soler i, òbviament, va ser decretada la pesta. Curiosament, després de tanta lluita Baltasar Soler, sembla que va caure malalt, no sabem si de pesta, perquè això no ho especifica, però es va haver de retirar a la casa que tenia a Camp Durà i ja va abandonar la seva feina a l'Hospital de Santa Caterina, i sabem que aquell mateix any que ja es va decretar la pesta, sembla que poder va ser un descans per ell després de tanta lluita que decretessin la pesta, doncs va morir. Ja van ser la seva darrera lluita contra la pesta.
Gavi, els seus estudis, les seves tesis, van quedar reflectits en algun lloc?
Doncs sí, mira, ja l'historiador Roig Isalpí, curiosament de Blanes, que sembla ser que era parent seu, doncs ell ja deixa escrit que Baltasar Soler va ser un metge interessant perquè va deixar fins i tot un tractat sobre la pesta. Malauradament, fins i tot amb col·legues bibliòfils, he mirat de trobar aquest llibre, però sembla ser que aquest no es conserva cap exemplar. De totes maneres, tot i que no coneixem cap exemplar, sabem que era un tipus de llibre divulgatiu i el seu contingut era similar a d'altres treballs d'aquell temps, on apareixia una descripció de la pesta, les seves causes, quina era la manera de purificar l'aire pestífer, recordem això que dèiem, aquest mal diagnòstic que ens pensaven que es transmetia a través de l'aire. També hi havia consells de dietètica, o la relació d'aliments que podíem menjar, quin tipus de carn, quin tipus de peix, les verdures més convenients. I finalment hi havia un últim apartat dedicat ja diguem, a especialistes, a serveis quirúrgics dels apestats o al tractament, o com sagnaven i com havien de fer cures especials pels bubons. Per tant, malauradament, o dissortadament, doncs aquest llibre no s'ha conservat i, bueno, si a vegades poder apareix, escolta, d'aquí 20 anys hi ha algun bibliòfil a casa d'aquests particulars que el té amagat i el podem conèixer. Però, bueno, va ser un llibre important sobre el Tractatus de Pestus, penso que és en llatí, doncs d'aquest metge palamosí, Baltasar Soler, que en el seu temps, com veiem, va adquirir gran importància i va jugar un paper clau en la lluita de la pesta a les nostres comarques.
Malauradament no va poder veure ja doncs el que va ser el final d'aquesta malaltia, però no. Segurament doncs algunes de les seves observacions, dels seus treballs, doncs potser van ser també en base perquè al final...
Sens dubte.
Baltasar Soler, un d'aquests personatges a reivindicar, com fem sempre en el Coses de Palamós, personatges palamosins que han estat significatius al llarg de la història. Gavi Martín, gràcies. Fins la setmana que ve, que serà, recordem-ho ja, l'última de la temporada.
Ah, això mateix.
Que vagi bé.
Vinga.